Gairebé dos quarts de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui en format reduït perquè hem tingut línia directa amb el regidor d'Esports. Amb nosaltres, a l'estudi Ramon Bernils, tenim l'Eduard Genent, Víctor Alexandre i en Jaume Pla. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Els tres estan fullejant, o fins ara fullejaven, diverses publicacions d'aquí de la nostra ciutat. M'agradaria parlar amb vostès del cap de setmana, sobretot aquestes recomanacions tan profitoses que ens donen cada divendres, per saber què podem fer aquest cap de setmana o la resta de la setmana que ve de cara a gaudir d'aquests dies. Ara parlàvem del temps, que de fet és un dels elements importants a l'hora de planificar. Hi ha llocs on diu que demà plourà Sant Cugat, per tant podríem veure com els actes a l'aire lliure queden condicionats per la pluja, però vaja, que tenim altres activitats segur en un lloc tancat. Eduard, alguna recomanació ens fas?
Home, hi ha coses a cobert interessants, com per exemple...
O pot ser l'aire lliure, també, vull dir, per si de cas, però que la gent sàpiga que potser haurà d'agafar el paraigua al sortir de casa.
Demà dissabte jo recomanaria anar a la inauguració d'una exposició que es fa a la Casa de Cultura, que ens porta una... Segur que serà una cosa molt especial. El dimecres vam tenir ocasió de parlar-ne d'aquesta casa, i és d'en Jordi Lara i d'en Toni Casasses, que en Jordi Lara, com molts saben, viu aquí, en fi, està arrelat a Sant Cugat des de fa molt temps, i després del seu èxit, del seu gran èxit del llibre que va editar fa 4 o 5 anys, ja no estic segur, que és Una màquina d'espantar ocells de nit, doncs a partir d'aquest llibre presenta una exposició, una videoexposició, perquè en Toni Casasses és un home que treballa molt el tema del vídeo, i en acabat de l'exposició, això serà a les 7 i a les 8, hi haurà un espectacle a partir d'aquesta exposició d'aquest llibre, en el que hi participarà en Joan Berlanga, que llegirà fragments del llibre, hi haurà un personatge que és l'Arnau Tomàs, que és un grup Obeses, que si no l'heu vist, jo us recomano que entreu a YouTube i busqueu Obeses i veureu com des de darrere, o sigui, com jo vaig dir l'altre dia, que hi ha intel·ligència després de Collserola, cap endins, i veureu unes coses sensacionals. Hi ha una intèrpret de tenora que és de Ceret, que es diu Vicentini, i que són sensacionals. Jo penso que és un espectacle, exposició per una banda fora del normal i espectacle digne de veure. I no cal dir doncs, que al Teatre Auditori tenim també una Sant Cugatenca, la Patrícia de No, flauta, i la Cristina Casale, piano, que ens faran un espectacle de música que en diuen algo així, em sembla recordar, com Intimate Jazz o algo d'aquest tipus, o Classic Jazz.
És sobre jazz, no?
Bueno, fan una barreja entre música clàssica i música de jazz, i jo crec que també pot estar força bé.
Més opinions? O més propostes? Jaume?
Demà hi ha una cosa que pot ser molt original, no? A la Casa de Cultura, una exposició i després un tema de, com una performance, no? Que
és aquesta que deia.
Fa la Carles Martínez, l'actor, no?
No, Carles Martínez no ho fa, és això que explicava abans.
Ah, però havia de fer-ho, no?
No havia de fer-ho, però ho fa Jean Berlanga.
Ah, carai. Ah, és que això no pensava que era el mateix.
Sí, Joan Berlanga amb les cançons d'Arnau Tordera.
No pensava que era el mateix, no? Que...
Sí, sí, és això que deia.
Ja.
Sí. El que passa és que en Carles Martínez no, a última hora no ha pogut fer-ho i el substitueix en Joan Berlanga.
Tot això a les 8. Els nàufrags feliços.
És que el dia el Berlanga pensava que era una altra cosa.
No.
Estàvem amb el mateix.
Sí, és el mateix.
I ho dirigeix a les Xellmanoses igual.
Sí. Exacte, sí.
En Joan Berlanga, les cançons d'Arnau Tordera i la tenora d'Aurora Vicentini.
Si ho he dit bé. Exacte.
Això serà un espectacle diferent, almenys, no?
Sí, jo penso que sí. Jo penso pel que m'han explicat per aquí. Això a Cugat.cat està penjat. Si voleu entrar i ho podeu veure i escoltar el que diuen tots dos, i és prou suggestiu, eh? En Jordi Lara, en fi, en Jordi Lara també el dilluns estarà a les tertúlies de que organitza Pedra i Sang, que en aquest cas estarà amb la Laura Borràs, que és l'actual directora de l'Institució de les Lletres Catalanes,
Catalans, sí.
I la presentarà precisament en Jordi.
Ell fa de presentador, simplement, no?
Sí, en aquest cas serà de presentador, i la Laura serà la que farà desenvoluparà el seu tema.
Sí.
que espero que sigui interessant, que és literatura i valors. Vull dir, té feina, eh? No? Té bastanta feina, literatura i valors.
Les dues coses, déu-n'hi-do.
No era coneguda la Laura, jo no la coneixia, però ara és la directora de la Institució de Lletres Catalanes i es veu que...
És jove.
Sí, jove, però sí. Jo vaig parlar amb la gent d'allà perquè col·laboro amb ells i em va dir, no t'ho perdis, perquè la Laura, quan està en una tribuna, doncs realment convenç, eh? Vull dir,
és molt
bona i molt interessant.
És així.
Millor que tinguem gent jove, no, també?
Clar.
I així, amb energia.
Clar.
Està buscant el seu perfil a Twitter.
Sí.
És professora també de la Universitat de Barcelona, de fet. Ella és llicenciada en Filologia. Vull dir que...
Sí. A més, ha coincidit amb un canvi a la institució.
Sí, tant.
Sí, amb un
canvi... Ella va substituir l'Oriol Izquierdo, no?
Sí, amb un canvi intern d'estructures i de manera de projectar-se. Justament parlant de coses d'aquestes, jo destacaria el fet que no és aquest cap de setmana, però sí serà el dia 30, el dia 30 d'aquest mes d'abril, que és el fet que el diari de Sant Cugat arribi als 1.000 números, que són 22 anys que hi ha al darrere. I independentment que amb aquell número se celebrarà i faran, doncs, hi hauran, repartiran invitacions per assistir a espectacles i coses d'aquestes, jo només destacaria el fet de tenir un diari, encara, de fet...
Un setmanari.
És un setmanari, oi?
Perquè el nom porta engany.
Sí. Els quatre cantons.
Sí, originalment era això, els quatre cantons. Diari, perquè sí, certament té el format d'un diari, és veritat. Té la personalitat física de la publicació, és com un diari, l'únic que surt cada 7 dies. Tampoc és veritat que un diari a Sant Cugat pogués sobreviure, perquè ja no sobreviuen gaire els altres, imagina't, no? Ara, jo crec que és un element de prestigi de la ciutat tenir una publicació com aquesta, un rotatiu així, perquè, primer, no se'l poden permetre la majoria de municipis, aquesta és la veritat. És veritat que sí que hi ha una gran premsa local a Catalunya, un teixit brutal, amb una personalitat fortíssima, que és justament el que ha mantingut la llengua, que és tota la premsa local de Catalunya, però n'hi ha un gruix bastant elevat de premsa gratuïta, de premsa de franc, que es manté a través dels anunciants. Clar, aquest és un altre camp. Però el camp del diari de Sant Cugat, que vol dir que has d'anar al quiosc a buscar-lo expressament i pagar, doncs són 2 euros o així, que és, bueno, per una setmana està molt bé el preu, ja requereix una certa militància. I tot i que té la gran competència del Tot Sant Cugat, que és de franc, i després, lògicament, doncs ja, clar, en Cugat.cat, que té accés absolut, la gent té accés a la informació, que tota la informació que pugui generar aquest municipi, doncs la supervivència d'un rotatiu així en paper i de quiosc té encara molt, molt més mèrit en els temps que corren. De manera que per això només seria possible, perquè podria passar una cosa, que quan l'agafessis, diguessis, bé, és una cosa molt de poble, no? Això, bé, és una cosa de nyigui-nyogui, i mira, li diem així, i ja està, no? És una cosa... Però no, és un setmanari profundament professional, fet amb gent, vull dir, amb periodistes que poden treballen aquí, podrien treballar a qualsevol altre lloc de Catalunya, i amb uns acabats perfectes, vull dir, és una delícia llegir-lo, amb moltes coses, i per tant, jo trobo que és una eina nostra. I l'única manera de fer que aquestes coses no morin i que donen caràcter i personalitat al municipi és que la gent, doncs, sigui militant d'això. És a dir, que compri aquests setmanaris perquè, primera, tens una visió molt més àmplia del lloc on vius. T'integra molt més en el lloc on vius també, perquè saps les coses que passen, les pots comentar, no ets una persona que amb Barcelona inocèntrica i que viu i que dorm a Sant Cugat, sinó que t'integres en el teu municipi, saps qui és qui, una pila de coses, i et permet, doncs, tenir opinió sobre coses que si no les tindries. I a més, fas alguna cosa per la teva ciutat. Dius, mira, què puc fer? Doncs mira, hi ha un setmanari i li dones vida. Sí. I ostres, si hi ha 85.000 habitants aquí, doncs t'imagines que la meitat llegissin aquestes publicacions de pagament, no és així. Sobreviu dels subscriptors i d'algunes vendes i de les vendes que es fan a quiosc, però necessita encara més ajuda. I és pura militància, eh? I jo crec que amb això s'ha de trencar una llança també a favor d'en Ramon Grau, perquè, mira, de negocis pot ser de moltes altres maneres, eh? Fent barbacoes o pot ser, no sé, pot ser moltes coses. I quan dius, no, vull dedicar-me a una cosa que sé que no genera grans beneficis, però que com a mínim em dona la satisfacció de fer alguna cosa per la meva ciutat, la ciutat de la qual ell és fill, doncs això té mèrit, perquè, mira, de grans diners no en dona. I, en canvi, dona moltes... Bueno, amb els temps que corren i tantes coses que pleguen, jo em sembla, doncs, cal felicitar la gent que ha aconseguit arribar als 1.000 números, 22 anys, mantenint una publicació com aquesta i, a més, fent-la avui dia perfectament competitiva i molt bona.
Més opinions o més... No, que tinc alguns temes d'actualitat per tractar, eh?
Ampliant això, era que el Víctor deia que, malgrat que té la competència del tot Sant Cugat, però em sembla que es complementen, perquè si vols estar informat, a part de la ràdio, informat a nivell de lectura de lo que passa a Sant Cugat, és el tot.
Lectura també hi ha cugat.cat, no la ràdio.
També, però la gent ha d'entrar a veure-ho, no? En canvi, aquí és molt més fàcil perquè ho tiren, ara venint cap aquí, em passa cada divendres, hi ha piles del tot a totes les botigues que la recullen i la reparteixen. És una cosa molt més fàcil, molt més de poble, vaja. Però si vols saber alguna cosa, és el tot. I en canvi...
I cugat.cat.
No ho nego. No. Però és per gent molt més dedicada a la informació. Això és més per gent de poble. Més per...
Bueno, vol dir el jove que, clar, la gent gran a vegades no hi accedeix.
No, és una altra cosa.
Al món d'internet.
No, és veritat, és diferent. No, però vull dir que en aquest aspecte, altres ciutats d'aquí al costat, que són del mateix nombre d'habitants, el tot, que és un fet molt important, doncs no ha funcionat. Vol dir que també hauria de funcionar perquè és gratis, no? I a Rubí el van haver de deixar, que l'editava el Ramon. I a Cerdanyola, veus el gruix del tot de Sant Cugat i el de Cerdanyola és menys de la meitat. Què vol dir això? Bueno, que Sant Cugat té una força cultural i de poble que és molt més important.
També hi ha un altre factor a tenir en compte amb això que diu Jaume, que ens demostra fins a quin punt és important saber de què parles. Vull dir, saber viure en el lloc del qual parles, per exemple. Perquè el tot Cerdanyola, que pertany a Sant Cugat, diguéssim, no?
No hi ho he dit.
Sí, això. Però, clar, on és la redacció? Som nosaltres, Sant Cugat. És a dir, que quan parlem d'un altre municipi, com que no hi vivim, ens costa molt més impregnar-nos, amarar-nos de tota la seva realitat, perquè vulguis o no, hi marquem una certa distància. És com si algú, una empresa, no sé, de Terrassa, posem per cas, o de Barcelona, digués, Sant Cugat, pot ser un bon mercat, no? Em vaig a instal·lar allà i faré un diari, un setmanari, o un no sé què. Si no vius aquí, ho tindràs pelut. Fracassaràs espectacularment. Des de Barcelona no es pot tenir un setmanari que funcioni Sant Cugat així com així, perquè si no hi vius, et desconnectes inevitablement de tot aquell llenguatge no verbal, d'una pila de coses, de l'ànima de la ciutat. I aleshores, clar, si fem és normal que no funcioni tan bé el tot a Cerdanyola, perquè és l'original, la matriu, és Sant Cugatenca.
Bé, però els elements els hi envien des de Cerdanyola. El que passa és que es fan moltes menys coses que no es fan aquí. I el que deies tu, Pep, del cugat.cat, segur que teniu molta més audiència a nivell d'entrades de Sant Cugat que l'equivalent a altres ciutats del mateix número d'habitants.
Sí, no, però jo dic que llegir...
O no.
És que fas una referència... el fet de llegir pel format, però és que llegir també es llegeix a internet.
D'acord.
És el que em refereixo jo, és a dir...
Que és molt més elitista o molt més especial entrar a internet. Hi ha molta gent de la meva edat que...
Això és una altra cosa, això és una altra cosa. És igual, és un tema...
Vull dir que tu mateix, en la teva emissora, segur que teniu molta més entrada de lectors de cugat.cat d'altres ciutats amb el mateix número d'habitants.
Ah, això segur.
Hi ha molta més audiència, perquè, tant, home, perquè es fan però... moltes més coses.
Sí, sí, sí.
Estem
sí,
molt bé al dia.
Sí, sí. Però això és igual, és igual. Alguna cosa més sobre els mitjans? Ho dic perquè és un tema molt, molt complicat.
És un tema molt complicat, però deixem dir una cosa.
Sí, i tant.
Fa 20 anys que col·laboro amb el diari Sant Cugat, jo.
Sí, sí.
Aquests 22, 20, he col·laborat. I amb la ràdio, la primera col·laboració que vaig tenir amb aquesta, quan era Ràdio Sant Cugat, era l'any 1986, imagina't.
Imagina't, 20... Bé. Dic bé, ara? 26, 27? Déu-n'hi-do.
28 anys.
Érem més joves, eh?
Era bastant més jove, sí.
Jo també, eh? Vull dir que...
Sí, bastant
més jove. I amb la crítica d'espectacles, quan fa?
20 anys.
20 anys també, fixa't. 20 anys.
Estic a punt de fer les 1.001 nits. A punt. Falta sí. Molt poc.
De tota manera, això que deien, Cugat.cat és una de les, un dels portals de notícies... Bueno, evidentment no té punt de comparança amb ciutats que podrien ser més o menys del mateix
nombre d'habitants,
sí, nombre d'habitants o més, també de, molt més amb un nombre de visites, vull dir, infinitament superior, i per tant, però això no s'aconsegueix només obrint un portal i, mira, posant-hi notícies, que a vegades el que la gent pensa, oh, això és molt fàcil, obres un portal a internet, penges notícies i ja està, i no sé què vol dir això de penges notícies? Primer, una notícia s'ha d'elaborar i has d'anar a buscar-la, i has de saber què passa, i has d'anar a entrevistar aquell, i has de saber què diu.
I s'han de produir les notícies.
Clar, vull dir, tot això porta una feinada immensa, no? Requereix una redacció. I, a més, no només n'hi ha prou de fer tot això, a més, ho has de fer bé. Perquè avui dia, si no és competitiu, ho has de fer bé. Llavors, Cugat.cat té justament tota una redacció que fa bé aquesta feina. I el fet de fer-la bé és el que li produeix després poder liderar en el seu àmbit tot el que és el món de la comunicació local.
No? És així.
I ser un referent, a més, ser un portal que és vist i seguit no només per gent que viu a Sant Cugat, que això té mèrit, perquè això té molt, perquè si no podria ser un portal, mira, del municipi de Sant Cugat. No, jo em consta que els mitjans importants, així nacionals, també n'estan pendents de les notícies que diu, perquè moltes vegades en treuen punta. De manera que això no
a vegades inclús sense citar-lo.
Sí, això passa.
Això és lleig, això és molt lleig.
Sí, sí, això passa.
Això jo he viscut, jo he mirat i he dit, sí. Poseu una referència. No? Perquè
això ho deixarem fora de micro i ho explicarem després. Escoltin, Hewlett Packard precisament portarà a Sant Cugat la seu mundial del negoci d'impressió de tres dimensions.
Ara hi pensàvem, això.
El centre de desenvolupament de Hewlett Packard a Sant Cugat acollirà la seu mundial del negoci de la impressió tres dimensions, que és el futur o el present ja immediat de la multinacional. Ho anuncia la companyia aquest dijous en un comunicat, tot i que l'empresa no ha concretat quin serà el nivell d'inversió ni tampoc els llocs de treball que es crearan. La nova divisió de tres dimensions dependrà directament de l'àrea d'impressió en gran format, que ja té seu central mundial a la nostra ciutat, i en aquesta àrea hi treballen, atenció, 400 enginyers. La delegació local d'HP penja de la seu central de Califòrnia directament i dona feina, en general, a 2.000 persones.
Aquesta notícia que llegia aquest dematí m'ha fet pensar bastant en diverses coses. La primera, que de la mateixa manera que hi ha aquest anunci, que és molt bo, que és molt positiu, no hem d'oblidar que precisament hi ha hagut durant mesos unes manifestacions dels treballadors de l'empresa perquè estaven traient, hi havia un problema d'acomiadament de gent bastant considerable. O sigui, es dona aquesta dualitat que per segons qui és difícil d'entendre, que és una empresa que va bé, que a més no únicament va bé, sinó que progressa, en canvi, doncs, acomiada de gent. I és perquè les noves tecnologies doncs, necessiten menys gent per fer molta més cosa, i per tant, quasi diria que és un axioma, no? Progressa en un sentit, acomiada de gent. Bé, aquesta seria una. L'altra cosa que em fa pensar és dir... ho veuen, senyors, com és possible que hi hagi una empresa multinacional que estigui en un lloc determinat, en aquest cas Sant Cugat del Vallès, Catalunya, i que resulta que ja no penja de la multinacional de la central d'aquí, sinó que penja directament de la central nord-americana. I no passa res. Vull dir, el fet que estigui a Catalunya, que és un lloc que... que sabem que pot anar per les galàxies perduda, doncs resulta que aquesta empresa Hewlett Packard, això està absolutament, no importa absolutament res.
Perquè sap que és mentida.
Bueno, per una banda, perquè sap que és mentida, i per una banda perquè llavors, que és la tercera cosa que em vaig pensar, perquè efectivament, a partir d'allà, i ja fa temps, no ara mateix, els plantejaments que es podien fer des d'aquest punt de vista fa 10 anys estan absolutament obsolets. Sí, el plantejament des del punt de vista de la ciència, per què una empresa s'instal·la en un lloc, per què una empresa prospera en un lloc determinat i per què manté la seva doncs no té res a veure amb segons quin tipus de coses. Està per sobre. I per tant, segons quin tipus de coses que se'ns diuen, no són veritat, senzillament.
No, perquè precisament no solament la Hewlett Packard, sinó que és en general, totes les multinacionals internacionals, resulta que mai a Catalunya hi havia hagut tantes inversions com ara.
BASF.
Mai.
BASF aquesta setmana.
Sí,
aquesta setmana va dir...
Llavors això desmunta totes les teories.
Al contrari, vull invertir més i necessito que vostès em posin les condicions, a dir vostès vol dir l'estat espanyol, que em posin les condicions precises per poder-ho fer, perquè jo ho estic fent tot, posi'm les condicions de transport adequades, posi'm la connexió al port que necessito, etc.
Bueno, vol dir que en aquest aspecte a cap empresa multinacional els preocupa el tema. No, és que ja passen, ja saben que no té res a veure, i això desmunta moltes teories, eh?
Molt clar.
Sí. Bas, ja fa molts anys que es va instal·lar, que tenia la central de l'estat espanyol a Barcelona, Catalunya, i bueno, hi havia l'època que editava discos i tot, vull dir que després la cosa va canviar, però bueno, això és veritat, en un món que és certament global, cada vegada més, on les distàncies s'han escurçat, ja de fet no n'hi ha de distàncies, on no té gaire importància, on visquis, l'important és que facis la feina que tens encomanada i que la pots fer a qualsevol lloc del món a vegades, perquè només que tinguis connexió ja pots treballar, no totes les feines, però déu-n'hi-do, i on va més el teletreball, és a dir, el fet de treballar a casa teva, molta gent que treballa a casa, les empreses s'estalvien una infraestructura per tenir treballadors allà, l'empleat fa la feina i mentre la serveixi és igual a l'hora que li han demanat, el dia que li han demanat, és igual que la faci de nit o de dia, o no, pot organitzar-se ell el propi horari, i aleshores certament són ridículs aquests arguments de dir que fa servir sobretot el Partit Popular, no? I tot això en relació a les empreses si s'instal·len en un lloc concret o un altre. És veritat que segons on siguin generen llocs de treball, això és indiscutible, i és veritat que segons on s'instal·len s'aprofiten i pràcticament arriben gairebé al règim d'esclavatge, on això és terrible, però també és veritat que en el món que tal com avancem, doncs no importa on una empresa ja tingui la seva seu central, més allà del tema econòmic.
Ja, però el que diuen en el Congrés encara hi havia l'amenaça de que si això anava endavant i d'una manera definitiva hi hauria una fuga enorme d'empreses que no volien, clar, i ara el fet confirma que és absolutament al revés. Per què? Perquè no hi ha cap preocupació pel tema del dret a decidir.
Pot haver-hi casos...
Molt pocs,
Molt pocs, però totes les dades objectives ens diuen l'aeroport del Prat creix en nombre de vols i de passatgers, per una banda, les inversions que es fan des de les multinacionals que ja estan assentades o inclús algunes noves augmenten. Per tant, tot això, o sigui, aquí l'únic problema real que hi ha amb aquesta situació que estem vivint és que aquestes empreses el que estan demanant al lloc on s'implanten o ja estan implantades i van creixent és que hi hagin els elements que els ajudin precisament a poder desenvolupar aquesta activitat. És a dir, l'empresa xinesa, el grup xinès que fa tota la inversió doncs, al port de Barcelona, el que necessita és que efectivament tingui una via fèrria que sigui ràpida per poder anar a Europa, a la, bueno, a Europa ja hi és, però vull dir, que per poder anar al centre d'Europa, que és el que necessita per poder convertir el port, aquest port, en realment el més important del Mediterrani. I això és el que li falla. Aquests 2,5 quilòmetres, que la ministra va dient que sí, que sí, que sí, que ho farem, que ho farem, i s'abracen amb el Santi aquell, amb el Santi
Vila
i tal, però no acaben de tirar endavant. Clar, aquest és el problema que tenim. El problema que tenim és que, si bé els de fora, en aquest cas els multinacionals, contemplen amb totes les possibilitats que hi han, perquè això de la Hewlett-Packard està claríssim que si aquí no hi hagués, un planter de gent que treballa allà i que funciona, clar, tampoc ho farien. Clar. Ho fan perquè ho tenen, perquè els tenen a mà, i a més doncs ho poden fer, no? Però clar, llavors fa falta aquest tipus d'instal·lacions, aquest tipus de suport, de tipus logístic, que fa que això, com que no depèn estrictament del que podem aportar directament des d'aquí, doncs aquest és el problema. I per això, i aquesta manera és una manera d'ofegar, però clar, fixeu-vos bé, si ens anem darrere la història, com passa malauradament, les coses es repeteixen. O sigui, el dictador Franco volia que la SEAT estigués a Castella, a Valladolid.
Ja.
I els de la Fiat li van dir, escolti, vostès diran el que vulguin, però si nosaltres no la posem aquí, no la volem posar a cap lloc.
Però
per tant, treguin-s'ho del cap.
Sí, sí.
Si ha d'anar a un altre lloc que no sigui aquí, no la farem.
Però és curiós, i la Fiat es va fer aquí. Tota la cúpula, tota era militar.
Sí,
que no tenien ni idea del negoci de cotxes.
Aquest és un altre tema. Però vull dir, però el fet determinant
és que
no va ser des de dintre, va ser des de fora, que en un moment també van dir, escolti'm, que vostès estan sonats, hem de posar amb un areal allà, hem de posar una fàbrica on a més no hi ha la quantitat de treballadors especialitzats que volem, i després ja en formarem nosaltres,
ja
en farem, doncs els tenim, i aquí ja els tenim. Per tant, la base, com que la base ja la tenim de treballadors, la volem posar aquí. I a més tenim un port al costat i ens servirà per poder... I si no, doncs el que farem per terra.
Però parlaven que aquest dia, penso que ho comentaves tu del port, a part d'aquests quilòmetres que falten per edificar, hi ha un ramal que s'havia de conduir dels cotxes de la Volkswagen
amb
el port. I estava paralitzat. I quan Alemanya va veure que un determinat número d'aquests elements no arribaven, la Merkel personalment diu que va telefonar al govern, va dir, escolteu, o arregleu això, o això és impossible que no ho feu. I va començar a solucionar, no? Però vull dir, els mateixos governs d'Europa s'hi posen, en aquest cas, no? Vull dir que tot això desmunta totes les teories catastrofistes que estan sortint al govern, no?
És així. Veurem. Res més o... No tenim cap comentari més? Ho dic perquè la setmana que ve no hi ha tertúlia, que és divendres sant,
Divendres sant,
clar.
La setmana que ve jo penso, en fi, anar picant amb el pit.
Sí. Via Crucis, divendres que ve és el Via Crucis.
Posaré
i surt per fora?
Sí, a les 9 del matí, em sembla, ara us dic exactament l'hora, ho dic per si voleu anar-hi.
I porta el Sant Crist, que pesa molt.
Sí, pesa molt.
Jo penso que nosaltres fa temps que portem un Sant Crist,
a sobre.
El Cristo gros, que diuen.
Nosaltres fa temps que portem
una cosa que hi ha de nivell cultural també és això que hi haurà demà, no? Que sorprenent, perquè no sorprenent, però és molt bo que aquí apareixen i demà firmaran un preludi de Sant Jordi 24 autors.
Entre ells el d'en Víctor.
El Víctor Alexandre, que és el primer, perquè és la...
Però
no està per l'alfabètic, això, eh?
No, doncs a la llista surt de segons on surt.
Aquí en la portada aquesta que estem veient del tot, està al costat de la Nina, eh?
T'han posat amb la més maca, eh?
No sé si li han posat especialment o no, eh?
Aquí posen...
també hi ha altres dones maques.
Sí.
No, però 24 autors que firmaran exemplars de Sant Cugat per Sant Cugat, jo trobo que és un número molt important, no?
I tant, i encara en falten aquí d'autors que visquin aquí.
Que visquin a Sant Cugat,
i tant.
Perquè hi ha el Bosch, per exemple, que...
Ara, aquí hi ha una assignatura des de les 11 fins a quarts de 3.
Dos quarts de 3.
I suposo que us anireu tornant, no? Com està previst?
No, no, estarem
seran
allà.
Seran tots allà, no?
No ho sé, no a mi m'han dit d'11 a 2 quarts de 3 i estaré allà, segur.
Si estàs convocat, sí. Estàs convocat a les 11.
Sí, 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 sí. No sé, sí. Ara no sé que si allò és molt gran o molt petit.
Durant
o
la rellevant, no pot ser que hi hagi
24. Si no plou,
si no plou.
No, no plourà demà.
No, esperem que no.
Que sí,
no. Escoltin, el Via Crucis, ho dic perquè ja que n'hem parlat, comença a les 9 del matí de Divendres Sant. A l'església del monestir, comença.
I quin recorregut fa?
El tenim apuntat a cugat.cat, que ho vam explicar ahir, plaça d'Octavià, plaça de Pere de Sant Pere, carrer Major, carrer Sabadell, plaça Pep Ventura, plaça d'Octavià, carrer de Sant Esteve i després plana de l'Hospital.
Déu-n'hi-do.
14 estacions, les 14 estacions de la Passió de Crist. Vaja, qui vulgui ja ho sap. Escolti, no hem de deixar aquí perquè són gairebé les 10. Jaume, Víctor i Eduard, moltíssimes gràcies i fins aquí 15 dies. Que vagi molt bé la Setmana Santa.
Molt bé, gràcies.
Molt bé.